lost, I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. So you're back from outer space.
Naixem, creixem, ens relacionem. I en això de relacionar-se té molt a veure la comunicació, tant la verbal com la no verbal. De totes dos sap la nostra convidada d'avui, perquè és comunicadora. I amb la comunicació com a bandera ha treballat sobre el paper, en televisió, a l'aula, però sobretot en el cara a cara. I atenció, perquè és una de aquelles persones que en les distàncies curtes té un radar antimentides que pot sonar en qualsevol moment amb un senyal.
Pròxima parada, Susana Fuster.
Que afortunadament no és este el senyal acústic, no? Que pota quan hi ha mentides. Susana, benvinguda.
Hola, què tal, com estem?
Sentíem I Will Survive, perquè esta cançó que l'has triada tu.
Pues és una cançó que a mi m'agrada molt, és un clàssic, no? I Will Survive, de Gloria Gaynor, i en esta ocasió versionada. S'han fet moltíssimes, moltíssimes versions de I Will Survive. Esta és d'un músic de Suècia que es diu Nils Landgren, i a mi m'agrada moltíssim. És una cançó que en principi parla d'una ruptura sentimental, però va molt més enllà, i al final és una cançó d'empoderament, de lluita, d'autoestima, de saber que pots fer tot el que vulguis en la vida. I l'All Will Survive per a mi és fonamental, i en este cas que estem parlant d'adolescents i que molts pares diuen sobreviure a esta etapa, sí, you will survive.
Mira, ara en parlarem d'això. Tu dirigis el màster en comportament no verbal científic i detecció de la mentida. Jo ara mateix em sento un poc vulnerable per si detectes alguna cosa en mi. Eres també experta en coaching i intel·ligència emocional i practitioner en programació neurolingüística. A veure, explica'm d'una manera més d'anar per casa, per favor.
Tot això en una sola paraula...
és difícil, vaja.
És complicat. A cap i a la fi, el que m'he especialitzat és en anàlisi de comportament. Com ens comportem, quina és la nostra conducta, i tot això es posa de manifest mitjançant el nostre llenguatge no verbal i també amb el nostre llenguatge verbal.
I quin paper juga hi el coaching? Què seria el coaching exactament? També l'entrenament amb les emocions? Com és això?
Més que l'entrenament amb les emocions, el coaching té més a veure, és un estil de vida, vull dir, és un acompanyament que fas a una persona que vol buscar un objectiu, que tu l'ajudes, sempre l'acompanyes, però no l'has de dir què és el que ha de fer, no? El coach sempre pensa, o sempre diem que el coach té totes les preguntes i el coach que és en este cas el client té totes les respostes. Partem d'aquesta base, no? El que sí té molt a veure és tot el tema d'intel·ligència emocional, perquè al cap i a la fi som seres emocionals i les emocions estan ahí en el dia a dia i són les que marquen sense voler tot el que fem. I aquestes emocions es transmeteixen a través del nostre llenguatge no verbal. Així que imagina si és important saber conèixer les teues emocions i gestionar-les.
Veges. I mira que és material sensible, això de les emocions.
Molt.
Saber comunicar és la clau mestra en una relació sentimental o professional o política, ara que parlem molt dels polítics, també.
Clar, és fonamental. És la clau per a qualsevol cosa. La comunicació és fonamental per a qualsevol tipus de relació. És la clau mestra que te pot obrir o tancar qualsevol tipus de relació. Per això s'ha de cuidar molt, molt bé aquesta comunicació.
O tancar, clar.
Espai.
I en tot això, el llenguatge no verbal, el no verbal, quin va per jugar?
Pues és molt, molt important. Fixa't que es parlen per ahir de percentatges, que si el 93%...
Quin és l'exacte? Perquè també ho hem sentit moltes vegades, que,
sí,
o no n'hi ha exacte.
No, saps què passa? Que s'han fet moltes investigacions. Esta, per exemple, que te conte, que parla del 93% és no verbal i la resta és verbal, s'ha malinterpretat. És de veres que se va fer una investigació en els anys 70 d'un psicòleg que es diu Albert Mehrabian i parlava d'això, de que el 93 és no verbal i la resta és verbal.
Només un 7%.
Però fixa't que ell estava parlant de quan estàs transmitint sobretot emocions i sentiments i quan hi ha una incongruència entre el que ho dius i com ho dius. El que passa és que aquestes xifres, pues, al final s'han tergiversat i s'apliquen a qualsevol tipus de comunicació, i no és aixina. Però sí que és cert que la comunicació no verbal és fonamental, i de fet estic convençuda que tu, quan te diuen una cosa però hi ha algo que no t'agrada, al final te deixes moure per això que penses, no, per això que estàs sentint,
més,
no?
Pel com que pel què, no?
Efectivament, efectivament, no? O sigui que és molt important, clar que sí.
Vaja, en este llibre, que per cert, hem de dir que l'ha dut així, nosaltres tenim un altre exemplar en la redacció, però tenim així, a veure si ho dic bé, gestos, com és? Gesto... No, com és? Hijos que callen, gestos que hablan.
Sí, senyor.
Ho he dit bé.
Ho has dit molt bé.
Tu, Anna, eres mare.
Jo sóc mare de dos filles.
I tu t'has basat en les teues filles per a escriure este llibre?
Més que basar-me en les meues filles, sí que m'ha servit per a posar-me en ixa peu i per a empatitzar. I a l'hora d'escriure-lo, pues, he tingut en compte, pues, alguns comportaments, com no. És més, el llibre està ple de dibuixos, i hauràs vist també que n'hi ha fotografies,
sí, sí, sí.
Que parlen d'expressions facials, d'emocions bàsiques. Pues, les fotografies, per exemple, la model de les fotografies és la meua filla, de 16 anys.
Què dius?
Sí, 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 està encantada. I a banda n'hi ha un capítol que parlem de la detecció de les mentides, que si vols després entrem ahí, no?
Jo això vull
molt,
que m'ho expliques.
Molt interessant. I ahir, per exemple, han participat molt els amics de la meua filla, perquè es va passar una mena d'enquesta, de preguntes, de tu mentixes, no mentixes, i per què, i com te sentixes. I tot això m'ha ajudat també, o sigui que sí.
Vaja,
sí.
Tenim a tota la colla. I parlant de mentides, mira, de mentides o de llegendes ha parlat molt també, sobre la Bíblia. Tu coneixes, tu que has viscut en Nova York, no sé si sabies que hi havia una rèplica valenciana, en la Hispanic Society.
Ui, la Hispanic Society, jo treballa molt i he fet molts reportatges en la Hispanic Society quan estaven totes les pintures que n'hi havien allí.
Estava l'original allí, no? Un full del que queda, del que seria la valenciana, la Bíblia valenciana. I quedava un full, però tenim una rèplica a Vila-real.
Què me dius? Sí.
Sí, tenim una rèplica a Vila-real, i d'això s'ha molt Josep Izquierdo, que és doctor en filologia catalana medieval, que... Josep, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Suposo que tu sabràs com és esta Bíblia valenciana, quan i qui la va escriure.
Val. En realitat, sabem quan es va imprimir i que es va imprimir el 1478. Se va acabar d'imprimir el 1478. Sí. I, tradicionalment, segons el colofó, és atribuïda a Bonifaci Ferrer, que és el germà de Sant Vicent Ferrer.
De Sant Vicent Ferrer, sí.
Sí.
O sigui, això sí que tenim la certesa, no, d'això?
Bé, el que tenim la certesa és que la seva impressió...
Clar.
I que l'únic full que conservem, perquè només conservem un full d'aquesta Bíblia, que va ser cremada per la Inquisició castellana quan va entrar a València al voltant del 1483 en avant, com dic, és l'únic que ens ha arribat sense nosaltres, i en aquest full es diu que és ser una... edició a partir d'una Bíblia que és atribuïda a Bonifaci Ferrer.
Clar. I
el colofó, el mateix colofó de l'únic full, que en realitat el que tenim és l'últim full.
És que aquest full té un valor patrimonial, m'imagino, que altíssim, perquè si només en queda un...
Immens. Clar. En realitat és la quarta Bíblia que es va imprimir en Europa durant el segle XV.
La quarta.
Les anteriors van ser una alemanya, una italiana, una neerlandesa i, finalment, la Bíblia valenciana. I té un valor bibliogràfic immens. De fet, fins i tot té tant de valor bibliogràfic que fins i tot Rafael Tàsis, un autor català, va arribar a fer una novel·la negra sobre la Bíblia valenciana, la seva supervivència, el fet que només sobrevisquera un full. Amb tot això va fer una novel·la negra.
Clar, i jo pense, Josep, amb tot el que comentes i este valor històric que té, com és que ha acabat a Nova York, passa un poc com la dama d'Elx o tantes altres coses que no les tenim a casa.
Sí, com tantes altres coses, diguem, només va sobreviure un full i va anar rodant de mà en mà fins que finalment el van vendre a la Hispanic Society, afortunadament el van vendre a la Hispanic Society, perquè se l'han conservat bé, tot i que estigui lluny de nosaltres a Nova York, però com a mínim s'ha conservat, que és el més important.
Exacte. I la Bíblia ha tingut influència en altres àmbits, no? Per exemple, la llengua, tu això ho saps molt bé, però també l'art, la història, sí. L'arquitectura, no? També?
Efectivament, història, arquitectura, pintura, escultura, sí. És a dir, moltes de les esglésies i nostres esglésies i catedral i la catedral a València no s'entén sense un coneixement de la Bíblia, perquè apareix reflectit tant en l'escultura, en sense anar més lluny, la porta més antiga de la catedral de València, la porta romànica, té en els capitells de l'entrada una sèrie de cada capitell són dos escenes de la Bíblia. Cosa que els visitants no veuen perquè ja no reconeixen tot i que ja, a més a més, està una mica deteriorat, etcètera. Clar. Però era fonamental per a la vivència de l'època i, a més, motiu de conflictes, també, com va passar amb la pròpia Bíblia valenciana.
Exacte. No tindrem... Sí. Josep, dic, no tindrem este full que comentem, però sí que tindrem esta rèplica en l'exposició Bíblia i Cultura de Vila-real a la Plana, que poden visitar del 7 al 27 de febrer al Museu de la Ciutat Casa de Polo de Vila-real, correcte?
Efectivament.
Doncs allà que ens hi veurem. Moltes gràcies. Que vaya bien, buena vesprada. Josep Izquierdo. Adeu, adeu. I amb l'emperador, amb este Eco i les flors, que és una cançó del videoclip que s'ha publicat fa no res, a finals de gener. Seguim xerrant a l'estudi número 1, el Toni Mestre de la Ràdio de Punta, amb Susana Fuster, i parlàvem de com t'has basat en la teua filla, també en els amics d'ella, per a fer el Hijos que callen, gestos que hablan, al següent llibre. Vaja, este llibre va dirigit als pares i les mares o als i les joves?
El llibre, en principi, va dirigit als pares i a les mares, perquè aprenguen a interpretar aquest comportament no verbal dels seus fills. Per què? Perquè moltes voltes, sobretot en aquestes edats, els pares es queixen de que els adolescents no es comuniquen o no parlen amb ells tant com ho feien abans. Jo crec que això és un error. N'hi ha un error d'interpretació, perquè no és que es comuniquen menys, és que parlen menys amb paraules, però comuniquen massa, que dic jo. I ho fan...
En el no verbal?
En el no verbal. Per això és molt important aprendre a descobrir i a interpretar correctament tot el que t'estan dient amb les expressions facials, els seus gestos i les postures.
Els monosíl·labs també entren ahí, que moltes vegades jo recordo els meus pares. És que tu hermano solo hace... Això també conten coses...
I tant, tot compta, absolutament. De fet, n'hi ha molts canals de comunicació no verbal i un d'ells és el que denominem paralenguatge o prosodi emocional, que és precisament el to de veu que estem utilitzant, la entonació, els silencis, que també diuen molt. Ai, és tot un món, Nelo.
Ja. Ara, clar, no pare de jo pensar quin timbre estaré o el volum que estic emprant ara mateixa. Diríem que l'adolescència és l'etapa més difícil per això de gestionar les emocions que comentàvem, és la més difícil. Tant per als adolescents com per als pares i mares.
Sí, és una època, no hi ha dubte, és una època de molts canvis, de canvis físics, de canvis hormonals i de canvis psicològics i emocionals. Jo sempre dic que en aquesta etapa els adolescents són com una muntanya russa, no? Són un còctel emocional. I aquestes emocions, la manera que tenen d'expressar-les és a través del seu cos. Moltes voltes no troben aquestes paraules apropiades per a dir com es troben, però sense voler el seu cos parla per si mateixa. Per això és tan important aprendre a conèixer i a desxifrar aquest llenguatge no verbal.
Amb la teua filla ho has aconseguit?
Més o menys, sí. Sí?
Sí? Jo,
sí.
Cèlia, bona vesprada.
Hola.
Mira el que diu ta mare. Mira.
Però bueno, quina sorpresa.
Hola, mamá.
Hola, cariño.
Cèlia té ara 16 anys. Fins als 9 estigué als Estats Units, després a Madrid. I ha dicho tu madre que eres un poco la protagonista d'este libro, ¿no?
Un poco, sí.
¿Tú te has leído el libro de tu madre?
Bueno, me he leído trozos. Me he leído párrafos, sí.
¿Y te ves reflejada? ¿Reflejada?
Sí, bueno, la verdad es que sí. Además me veo muy observada en casa.
Observada, esa es la clave.
Siempre tengo un ojo encima. Y luego sí, al leerlo, siempre había cosas en las que me sentía reflejada, sí.
Y, escucha, ¿sabes que puedes utilizar pocas mentiras con tu madre? Eso no sé si mete una presión en casa,
sí.
Vaya. Es que tu madre...
Sí que hay, claro, porque tienes ahí como a un policía siempre que en cualquier momento salta.
Això és de veres, Susana, a casa... O no, és de... la part professional a casa no entra, o... No, no ho sé.
M'estàs posant en un compromís.
Ah, no, digues la veritat, no sé.
I ara, clar, ara ja la meva filla me pillarà tot. Però saps que ja no entra per casa, Nelo?
No.
Des que he escrit el llibre, els amics de la meva filla...
Ai, toca, clar, jo,
ja diuen,
jo tampoc
no
hi entraria.
Ja diuen, jo no vaig a casa, per si de cas.
Tu, perquè tu, Celia, aquí li contes les coses més. A ta mare, més a ton pare, als teus amics i amigues...
Pues a los dos, sí. Bueno, pero a mis amigos más, yo creo.
Els teus amics més, vaja.
Normal.
Però jo crec que això ho hem fet tots, no? Perquè al final, encara que tingués un pare o una mare molt enrotllats, molt comprensius, no ho sé, no sé si continua... Hay ciertos temas tabú que no nos atrevemos todavía a contar a los padres.
Sí, yo creo que sí, que siempre hay algún tema que pues tampoco... No es un tema que consideramos que tengamos que hablar con nuestros padres, o a lo mejor preferimos más hablarlo con gente más cercana a nuestra edad o que esté pasando por cosas similares.
Claro. Sí, guardarte esa parceleta también, ese, vaya, secrets propis. Y escolta una cosa, Celia, tú vas vindre a España, concretamente a Madrid, tenías 9 años, ¿trobes a faltar els Estats Units o t'agrada més estar per así?
Bueno, esta es una conversación que tenemos muy a menudo, ¿no? Porque sí que es verdad que yo vivo enamorada de mis Estados Unidos y siempre me quedaré ahí las ganas de volver, ¿no? Pero sí que es verdad que España también me encanta y una cultura para mí totalmente diferente.
Bé, avui en dia, a nosaltres que ens agrada fer moltes parades així al programa, jo que sé, sempre podem agafar un avió, que això abans seria més difícil.
I parlant de lo de la Bíblia i l'Hispanic Society, Celia ha estat un muntó de vegades a l'Hispanic Society, perquè a banda estaven ahí lo que te comentava, les pintures de Sorolla, els 14 llençols que després van vendre així a Espanya.
Ara en tenim una a Castelló, dels xiquets a la mar. Sí, sí, sí.
Pues Celia ha estat allí, el que passa és que era xicoteta, a lo millor ja no se'n recorda, però hem anat prou vegades allí.
Doncs Celia, siga allà. O así, sigue feliz sense la pressió de que ens analitzen, en definitiva. Molt bé, moltes gràcies per atendre'ns. Que vaja molt bé. Bona vesprada.
Igualmente.
Un bes, cariño.
Adiós, mamá.
Chao, chiqui.
Adéu. Ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. A veure. Gestos que hablan. Susana, per exemple, he vist, si es toca el nas és que mentix. És tan fàcil de dir este gest significa això o no?
Ara te contaré, però primer, això que has fet no estava preparat. Jo no tenia ni idea
Ai, clar, sempre...
de que anàveu a cridar a la meva xiqueta.
És que s'agrada, som uns embolicadors.
Sí, sí, no, pues està molt bé. Pobreta meva. Ho haurà passat fatal, perquè li dona molta vergonya.
Ostres, no, ha dit que no. El que passa és que vaig a... Que està mare, n'hi ha doble pressió. Sí, estàs sí, exposada sí, per sí. La ràdio damunt, està mare, vaig a... No, ha dit que li agradava.
Que bé,
i que
moltes gràcies.
Ai, dona, això dels gestos... És tan fàcil com comentava?
No, per a res, per a res. En detecció de mentides és molt, molt complicat detectar per un únic gest si una persona t'està mentint o no. És a dir, no hi ha un únic indicatiu que te puga dir si una persona mentís o te diu la veritat. Com s'ha d'analitzar en conjunt? Veient una miqueta aquesta fotografia general. Lo que normalment els analistes diem les tres Cs, conjunt, context i congruència entre lo que dius. Però sí que podem parlar, sí que n'hi ha algunes pistes, algunes senyals no verbals...
Com per exemple?
Com per exemple, pues mira, primer que res, jo en el llibre he tractat de tirar per terra tot i aquests mitos que n'hi ha, i aquestes falses creences al voltant de la detecció de la mentira. Com per exemple, pues que els... tocar-se el nas. Sempre s'ha dit, ai, ara si s'està tocant el nas és que està mentint.
Ah, però li pot picar,
i
dona la casualitat.
Per això te dic que és molt important el context, perquè o a lo millor està refredat, vete tu a saber, no? Però sempre s'ha dit que n'hi ha un nas de Pinocho per ahí, no? El nas de Pinocho, pues no existeix. O que el que t'està dient una mentida normalment no te mira als ulls. Pues és tot el contrari. Fixa't que si tu t'has preparat bé la mentira, tu miraràs als ulls al teu interlocutor. I me diràs, per què? Pues perquè jo si sóc la mentirosa i t'estic contant una cosa que no és veritat, he de saber si tu te l'estàs creient o no. Aleshores, t'observaré més, perquè en el moment que jo note que no està col·lant aquesta mentira, canviaré alguna cosa de la mentida. Fixa,
té tota la lògica, no? Clar, té tota la lògica.
I una altra, per exemple, la gesticulació.
Sí.
També diem que quan un està mentint comença a gesticular massa. Clar, si jo te faig una pregunta i tu no te l'esperes i me vas a dir una mentida, pues a lo millor esos nervis i esa ansietat sí que farà que tu comences a tocar-te la mà o el moño o xues en qualsevol objecte, però els mentirosos professionals, si tu t'has preparat la mentira, la gesticulació disminueix, se congela. I per què, me diràs?
Per què?
Pues perquè estàs fent un esforç cognitiu molt gran, estàs elaborant esa mentira, estàs recordant el que havies de dir, estàs tan concentrat mentalment en el que m'has de contar,
que, clar,
que, la resta, que la resta del cos se paralitza. Clar. I la teua veu li passa el mateix, eh? La veu es torna més aguda per la mateixa raó, perquè el múscul està més tens i entonces fa també que les cordes vocals s'agudissin.
Que ho hem vist també en algunes situacions de por, que la víctima queda, vaja,
paralitzada.
Clar, sí, sí, sí.
És una reacció fisiològica. Davant d'aquesta por, tu pots córrer, o pots lluitar, o pots paralitzar-te. Són estes comportaments bàsics que venen acompanyats d'aquesta por.
Si fem un estudi ja sociològic en l'espai-temps i arribem a l'actualitat on les noves tecnologies ens envolten, ara mateixa fem l'entrevista front als mòbils, jo t'he vist que també treballes amb ell, l'ordinador, les noves tecnologies, quina vinculació tenen amb l'estudi del comportament? Perquè afecten d'alguna manera, suposo, o no?
Sí, cada volta hi ha més investigacions científiques que parlen d'aquesta relació a molts nivells. El primer, fixa't que amb les noves tecnologies i amb els whatsapps i a totes aquestes coses estan proliferant molts els emoticonos, per exemple.
Sí, les emoticones, sí, sí. Mira, parlem de les emocions,
Clar, efectivament, és que ve d'ahí, d'emocions.
D'emocions, sí.
Emoticons, sí, emoticones. I per què? Pues que normalment en aquestes paraules que tu poses de manera escrita, pues no pots transmetre aquesta emoció que estàs vivint en aquest moment determinat. I a voltes es poden hasta malinterpretar les paraules. Jo t'escric una cosa i tu ho entenes d'una manera i jo no volia dir-te això. I acabem posant aquesta imatge, no? Aquesta careta. Aquesta careta al final és aquesta emoció que tu estàs sentint. Jo sempre dic, i recomano fer un exercici molt interessant, i és agarrar el teu mòbil i mirar...
Puc fer, ara mateixa, mentre m'ho comentes? Agafa el mòbil.
Tu agafes el mòbil i mires en el teu WhatsApp quins són les emoticones que més has utilitzat esta setmana.
A veure...
I veuràs el teu estat d'ànim.
Obri WhatsApp. Estem en directe, eh? Són les 5 i 29 minuts. I mira, de les que m'he emprat esta setmana... Ai, per favor, que em compro... M'acaba de clavar en un mollit. Tinc, de les últimes, la careta està que plora de riure. Que no
em parla. Val, de riure.
Tinc una altra, que és la que somriu, però amb una gota de suor de... Ai. Tinc la del... la que clica l'ullet i envia un bes. I... Tinc una que és molt personal i que no puc dir.
Bueno, pues això ja t'està dient moltes coses. De quin és el teu estat anímic durant esta setmana? És molt curiós,
un poc riure, amor i la personal. Vaja, pues sí, sí. Ui, ixint d'ací, per favor, m'he baixat a so fatal. Que fort, sí, sí, sí. Vaja, les emoticones. Hem sentit abans a Cèlia, la teua filla, que estava als Estats Units, perquè sa mare treballava... Als Estats Units, veritat, tu estigues allà, has estat corresponsal... Quants anys?
Pues quasi 9 anys.
Mare meva. Washington, Nova York...
Pues jo vaig estar com a corresponsal de Canal 9, de l'antiga Canal 9, pues 4 anys i mig a Nova York, i quan el president Obama va decidir concórrer a les eleccions, me vas traslladar a Washington per a partir d'ahir seguir tota la campanya.
Sí, de fet, és que em sona, és com si sentira la teua veu ara mateixa.
En este momento hubiera sido usted millonario, y en esta ocasión, ¿cuánto dinero le corresponde entonces? Porque sí que coincide la terminación.
Pues no lo sé, creo que pudieran ser a lo mejor 10 pesetas a la peseta, o sea que serían igual 30.000.
Este en concret no m'ha portat a Washington, m'ha portat jo crec que més per ací, per a casa.
Però fa molts anys d'aquesta connexió, eh?
Home, en pessetes, em diràs.
Imagina't.
Mare meva. Ha sigut també guionista, presentadora, redactora, reportera, corresponsal en Televisió Valenciana, ho has comentat. Jo no sé, pots quedar-te amb una de les diferents branques del teu treball? O la més emocionant? Jo m'imagino, estar de corresponsal als Estats Units, vaja... No ho sé.
Pues totes les seues èpoques han tingut la seua part en el meu cor, no? I tal volta, com a professional de la comunicació, l'última etapa als Estats Units va ser molt, molt interessant perquè vaig viure notícies molt, molt importants. Des de la guerra de l'Iraq fins a Obama, fins a Bin Laden. Entonces van ser experiències molt, molt enriquidores.
Quan es contava per la nostra televisió, vaja, el que succeïa arreu del món, que jo crec que això és una figura molt interessant de recordar.
Informació en directe des de Washington, Susana Fuster. Wall Street tanca en menys d'una hora. La pregunta seria si esta crida que ha fet el president ha tingut algun efecte.
En absolut, Victoria, tot el contrari. De fet, en estos moments el Dow Jones cau aproximadament d'un 4,6%. La borsa de Nova York obria avui les seues portes, igual que les tancava ahir, és a dir, amb fortíssimes pèrdues.
Ui, que jo sento així una figueta molt jove, Susana.
És que ja fa uns anys.
Uns anys. Mare meva, tu trobes a faltar alguna part d'aquest moment professional del periodisme, parle... alguna part en concret o és una etapa tancada?
Jo crec que mai se deixa de ser periodista. Si t'agrada l'actualitat i t'agrada estar en contacte amb l'actualitat, jo continuo estant ahí. El que passa és que ara he optat per altre tipus de comunicació, no? I m'interessa molt aquesta conversa i aquesta comunicació de tu a tu i millorar la manera en la que ens comuniquem tots, que crec que és fonamental.
Mira, jo crec que és fonamental per a una bona comunicació tindre un bon directe, eh? Això, les noves tecnologies també s'han ajudat ahí i per això podem viatjar ara mateix a Benissa, fixa't. Així, pim, fem, ale, i ens plantem allí perquè fan una jornada també per a promoure les llengües. Hem volgut que coneguen una iniciativa que han posat en marxa l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Diputació de València, a la qual s'hi han sumat diversos ajuntaments del nostre territori. És el cas de Benissa, la Marina Alta, com comentem. En què consistís, Toni Garef, que estàs per allà?
Bona vesprada, Nelo. Exacte. És una iniciativa, no és una jornada, és una iniciativa.
Iniciativa.
S'allarga el temps, exacte. Uh-huh. I estem precisament a la seu de Viva, que és l'Agència de Promoció del Valencià de Benissa. Així, com tu deies, s'han sumat a aquesta iniciativa en la qual aquelles persones que vagin a tindre un fill pròximament o que hagin sigut pares i mares en els últims dies poden acostar-se a recollir un pitet de regal.
Un pitet què és, Toni?
Un babero.
Ah,
un babero castellà, que diríem. Sí?
Així, no, pensava en un xiulet. No, d'acord.
No, un putet. Què té d'especial este pitet? Doncs que està decorat amb vocabulari infantil en valencià, a més, ve acompanyat d'un fullet amb noms en la nostra llengua per ajudar als pares i mares a elegir el nom dels fills i filles també, perquè de vegades és complicada aquesta decisió.
A mon pare li costa.
Mira,
el de la monèbola.
Millor... Sí? Com és la monèbola?
Ariadna. Però mon pare encara no sap.
Ariadna. Doncs jo tinc una sorpreseta que ara t'hi diré, però mira, abans va explicar-nos millor en què consisteix aquesta iniciativa Dolors Rosselló, que ella és tècnica de promoció lingüística de Viva i de l'Ajuntament de Benissa. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Conta'ns un poquet, quin objectiu té aquesta iniciativa?
És una campanya orientada als futurs pares i mares que tindran família enguany i consta d'un pitet fabricat per una empresa valenciana, és 100% polièster, a dos colors, rematat en un rivet... amb imatges i vocabulari infantil en valencià, propi dels bebès. El vocabulari que podem trobar en el pitet són paraules com acaronar, bolquer, sonall, flassadeta, farinetes o el mateix pitet. També oferim un díptic, un fullet, elaborat per la Diputació de València en col·laboració amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre els noms de persona, on ajudem a triar als pares el nom del seu futur fill o filla.
Jo no sé si és que, Dolors, s'ha perdut la tradició de posar noms valencians als nostres fills i filles?
Jo pense que no. Jo encara tinc dos fills i la gent del meu voltant, pares i mares, encara continuen posant noms en valencià als seus fills. De fet, algunes persones busquen un nom que es pugui dir d'igual manera en valencià o en castellà. Però hi ha gent que específicament busca un nom en valencià. Jo penso que no s'ha perdut, al contrari.
Mira, ens comentava Susana, Toni, que era l'altra filla, li diuen Júlia. Veus, per exemple?
Júlia, mira, per exemple. Molt bé. Ara estem amb Marisa Avilés, també, que ja ha sigut mare recentment de la seva filla... que ja s'han portat un pitet així. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Hola.
Com li diuen a la teva filla? L'has posat nom valencià?
L'he posat un poquitiu per a que es pugui dir igual en castellà que en valencià. La meva xiqueta li diuen Clara.
Mira.
I què te pareix aquest tipus d'iniciatives?
Pues la veritat és que pareix molt bona iniciativa, realment, perquè hi ha vegades que no saps... Nosaltres ens hem tornat bojos per a poder triar un nom, que ens agradaràs dos, que tot... I bueno, és una bona iniciativa perquè donen idees també, que a voltes no, de vegades no penses quin nom pots posar-li i això sempre et dona una idea més.
Clar, el ventall de possibilitats, mira. Vaja, que moltes vegades no els hi posem perquè no els coneixem.
Exacte, és així.
Mira, Nelo, el fullet que el tenim així fa un recorregut per distint noms en base a, doncs, per exemple, en base a la nostra literatura, sí. En base a la història, val? Per exemple, la literatura, Ausias, Aleix, no? Per exemple, valencià tradicional de tota la vida com Carme o Joan. I, per exemple, novetat també, ara també poden escriure els fills amb hipocorístic, no? Noms fins ara reservats per a la família, els amics. I posa, com a exemple, i no m'ho inventé,
A veure.
Li podeu posar Pepa o Xesca, o també Ximo, com el nostre president, o a veure si et sona el següent.
Quin?
Nelo.
Ah, que xulo, que
sí,
xulo.
Sí, i el teu nom, Nelo.
Ells m'agrada, sí, sí.
A més, esta iniciativa, fixa't si a veure dins d'uns anys tenim molts Nelos per
ahí. Tu t'imagines, era tot el país, tota la comunitat valenciana, ja, Nelo, Nelo, Nela. Jo he conegut famílies, de fet, castellanoparlants, que la seva filla es diu Nela. Mira que bé. Sí, sí, nom en valencià.
Sí, sí,
sí, nom en valencià. Molt bé,
doncs,
Toni.
Doncs, tots els veïns de Benissa i altres ajuntaments també de tota casa nostra, val, que s'hagin sumat, poden passar. És totalment gratuït i l'únic requisit, com em comentava Dolors, és senzillament haver sigut pare o mare recentment o que vagin a ser-ho en este 2019.
Molt bé, doncs una forta abraçada per a tots aquests xiquets i xiquetes de la Marina. Que vagi molt bé, Toni, Dolors. I
gràcies.
I l'altra convidada, que no me'n recorde. Una abraçada a les
Marisa.
Tres. Marisa. Adéu, adéu, bona vesprada.
Adéu, adéu, adéu.
I cante molt, cante fosc, cante clar.
I estos que escolten també canten i ho fan en valencià i amb noms en valencià. Són Gener, que han tret el disc. Mira, precisament fa no res. Susana, seguim amb Susana Fuster a l'estudi del Pròxima Parada. Els valencians i valencianes, resposta sincera.
Sinceríssima.
Som de dir moltes troletes. Som mentiders i mentideres.
Pues jo no he fet un estudi de camp sobre els valencians i les valencianes, però en general sí que te puc dir que totes les persones mentim. I de fet hi ha estudis que diuen que durant un dia només mentim de mitjana una o dues vegades.
Què dius? Però molt... coses xicotetes o...
Vull dir... Bueno, de tot. És més, te vaig a dir, Nelo, hi ha investigacions científiques que s'han fet als Estats Units que diuen que en una conversa de 10 minuts, sobretot amb un estrany, mentim de mitjana, saps quantes voltes?
Quantes?
3.
Ui!
10 minuts,
nosaltres
3 vegades.
Nosaltres en portem 40, la qual cosa
bueno,
vol
ja
dir...
Més o més es coneixem més una mica.
Ja som íntims, ja som
sí,
íntims.
Ja de la família.
Susana, fem una cosa, va, me la jugue. Si jo dic una cosa ara, tu podries dir si és veritat o mentida?
No.
Ah!
No, per lo que te dic, això seria ja. És que seria genial tindre un diccionari de gestos i dir, ara fer no sé què Nelo i això és que m'està mentint. No,
hem de fer el comportament, no el gest, sinó el comportament que hi ha darrere.
I clar, i hem d'analitzar moltes més coses. Mm-hmm. És més, lo que te diria, n'hi ha més senyals verbals que no verbals que te poden dir si una persona t'està mentint o no, perquè la manera de parlar canvia quan dius la veritat o quan estàs dient una mentida. Fixa't si és important.
Clar,
i a veure, ja banda, tot això ho conté en el llibre perquè jo el que volia era allunyar-me de les receptes simplistes que comentàvem abans, que n'hi ha moltes en el mercat. Aleshores està tot molt ben documentat i això és l'important, no? Que la gent sàpiga que això del comportament no verbal pues no és dir quatre tonteries, sinó que s'ha de documentar.
Clar. I tu
sí.
Has fet molt bé, ho hem de dir. Fotografies, dibuixos, està molt bé. Hijos que callen, gestos que hablan. Susana Fuster, moltes gràcies per haver-nos fet posar-nos damunt la taula tota esta explicació de la falla.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Nelo. Ha sigut un plaer.
Ale, donar un beset a la teua filla, quan
sí,
la veig.
Sí, s'ho mereix, s'ho mereix.
Bona vesprada, adéu, que vagi bé.